Avui, com dèiem, en iniciar aquesta nova edició de Les Veus del Matí, dèiem que parlaríem amb una autora molt estimada i reconeguda, com és la Núria Esponellà, que és escriptora, professora, també col·laboradora de Les Veus del Matí, una bona temporada amb tot el tema de l'escriptura terapèutica, que ha guanyat diferents premis i que avui ens presenta un llibre molt especial, íntim i valent. Es titula Amb els pits a l'aire, una obra que neix d'una experiència personal de superació i que ens convida a mirar la vida, el cos i la feminitat des de la llum i la veritat. Núria Esponellà, quina il·lusió, quin honor tenir-te als nostres estudis, que feia molt, eh?
Gràcies per convidar-me, ben retrobats.
Núria, en quin moment vas sentir que aquesta experiència l'havies de convertir en llibre? Perquè en un principi deies que no tenies cap mena d'intenció de publicar-ho. Què és el que et va fer canviar una miqueta de parer?
De fet, aquest és un llibre que no estava previst per ser llibre. Ja. Aquesta és la veritat. El que passa que, clar, el diagnosticar-me el càncer de mama, després haver de passar per tot el procés que representa, més en el meu cas, que hi va haver una sèrie de circumstàncies de vida molt complexes, que vaig haver de fer de cuidadora estant jo malalta, doncs, clar, va arribar un moment, jo em desfogava, per dir-ho així d'una manera senzilla i clara, amb quaderns. Uh-huh. Apuntaven els meus quaderns tot el que sentia i si anava a la natura, que a mi em va molt bé anar a la natura, totes les teràpies complementàries que dic jo que he fet, en els quaderns, no? La part de gestió emocional, tot. I va arribar un dia que vaig dir, a veure, no sé ni on soc, perquè clar, això es fa llarg, vull dir, llavors dic, no sé ni on soc, aviam si em situo, agafaré els quaderns i ordenaré una mica, m'ajudarà a ordenar una mica la història, el que he viscut, no? per situar-me, per saber on estic ara en aquest moment. I així va començar aquest text. Un text que no estava premeditat per ser llibre, ni molt menys. Jo era simplement una manera d'ordenar, d'entendre, d'acceptar també i de veure una miqueta la trajectòria que estava experimentant, vital. I quan vaig tenir acabat, el vaig deixar reposar una mica i després el vaig donar a llegir. I totes les persones que el van llegir me deien, home, Núria, és un llibre molt potent, i pot ajudar. I aquest pot ajudar va ser el que em va fer decidir, dic, mira, si ajuda algú, fantàstic, no? Perquè, clar, hi ha molta... Ja en parlarem, no, Mercè, d'això, sí. Però hi ha molta cosa en aquest llibre. I no és un llibre trist, això també vull dir, que ningú s'espanti, perquè tot i que el tema és dramàtic, doncs el que vull és desdramatitzar. I a partir d'aquí, doncs, vaig presentar-ho a l'editorial, i l'editora em va dir que li havia agradat molt. I que creia que sí, que s'havia de publicar, i vaig dir, val, si vosaltres assumiu la publicació, doncs ja està, no m'he de preocupar endavant. Per res, endavant. I així va néixer un llibre que no havia de ser, no estava pensat ni premeditat.
Dius, Núria, que la intenció no és que sigui un llibre trist, bé al contrari, no? Justament el que vols intentar reflectir en aquí, ho parlàvem fins i tot fora micro, no és un llibre que vagi adreçat a les persones que estiguin patint o que hagin patit un càncer de mama, no? Jo crec que és un crit a la vida, no? A fer-nos reflexionar moltes coses que en aquest automatisme que portem diàriament les persones ni ens aturem a pensar
a
viure d'una manera que tu és el que ens poses per damunt i per davant, crec. Aquest era una miqueta l'objectiu, també,
sí,
suposo.
Sí, m'agrada que ho diguis perquè, clar, molta gent diu, ui, només el cas de càncer de mama no té res. És a dir, és evident que jo explico la meva experiència, és aquesta, però jo crec que pot servir, pot ser útil o pot agradar a moltes persones que fins i tot no estan malaltes o que estan malaltes d'altres malalties o que estan acompanyant algú que està malalt, no? I això forma part del trajecte de vida de tothom. Perquè jo l'he enfocat així, és a dir, d'entrada, en comptes de focalitzar-me amb la malaltia, m'he focalitzat amb la salut, que crec que és el que ens va més bé de fer, no? Què vull dir amb això?
Hi hauria menys persones malaltes, Núria, segurament.
Probablement, i a més, bé, i si no, els que hem de passar pel que hem de passar, perquè això no ho podem controlar, la vida no la podem controlar, i has d'acabar acceptant el que hi ha, però fins i tot en aquests casos en què tu has de passar aquesta malaltia o d'altres, el que pots fer és veure-ho des del costat de la salut. És a dir, no posar l'atenció amb si ara m'he de fer proves, en si no sé què, perquè això el que crees més angoixa és com un bucle. Si entres en aquest bucle...
Estan perduts.
Estàs perdut, exacte. Perquè, a més, després et tornes més, més hipertens, et tornes més aprensiu, que això jo ho he experimentat en moments, no? Però després ja ho giro ràpidament.
Clar, aquesta és una miqueta l'habilitat, no? De poder... Sí. O intentar transformar-ho amb totes aquestes eines que tu has anat deixant...
Canviant la visió. Uh-huh. Canviant la visió. És a dir, en el moment en què apareixen aquests pensaments, perquè tot ve del pensament,
La ment
i l'emoció. Però el pensament, en principi, genera també moltes emocions. Clar. Disruptives, que dic jo, negatives. Llavors, quan ve aquest pensament, immediatament focalitzar-te en un altre pensament que el substitueixi, que sigui positiu. I això és el que estic fent. Porto ja un entrenament de més de 2 anys i és un continu, però
de fet, tu ja portaves un bagatge, amb tot el tema d'eines, però clar, no t'hi acabes de posar fins que et donen la notícia i dius, ara sí o sí, he de començar a buscar eines o més eines que m'ajudin a fer tota aquesta travessa.
Sí. Jo ja tenia un kit d'urgència, ja m'havia anat fabricant al llarg del temps, perquè a mi m'agrada, sóc inquieta, m'agrada conèixer diferents maneres de ser, de viure, d'encarar la vida, llavors ja havia fet moltes coses, especialment la meditació a partir dels 30 anys, que ho explico en el llibre, que em funcionava i em anava bé, i de fet anava fent meditació sovint, però no com ara, és que ara ja és com posar consciència a cada moment, el moment que estic vivint. Clar, llavors un moment així en què reps una notícia d'aquest tipus, que és un xoc, el que t'obliga, en el meu cas, és a posar en marxa tot allò que ja saps, però que havies anat no tan postergant, però sí que t'ho prenies com una...
De manera més tranquil·la.
Sí, com un divertiment, o a vegades no ho feies, perquè deies no cal, i en canvi ara és així... Sí, ho has de posar en pràctica ja cada dia i en el present, no? És més un tema de saber viure el moment present, que això ens costa molt, perquè sempre estem projectats cap a davant pel tema de la ment o cap al passat.
A banda de la meditació, també parles molt del contacte amb la natura, Núria.
Ui, sí, és que per mi és una gran curadora la natura. M'he refugiat en la natura, sempre en els moments en què he estat malalta a la meva vida, però és que en aquest cas ha estat crucial. O sigui, el anar a la natura, anar a caminar, estirar-me sota els arbres, sentir, respirar en consciència, que tot això, el meu net se'n riu, no us penseu, diu, iaia, diu, tens molts rotllos, Diu, tu vas allà al bosc i fas així, som, dic, no, carinyo, jo això no ho faig. Jo vaig meditació, però amb respiracions, és que és amb respiracions que funciona. Mm-hmm. És la respiració la que t'allibera, la que et permet transitar l'emoció, et permet transitar la por, etc. I la terra. I clar, jo llavors faig totes aquestes pràctiques, o el meu aire, segons la meva intuïció em diu, després, bé, jo vaig anar estic anant amb una doctora que és naturòpata, que em va programar una mica l'alimentació, no? No és que jo mengés malament, però tampoc menjava tan bé com estic menjant ara. I m'ho va dir, em va dir, diu, Núria, és que pensa que anar una hora, només que vagis una hora al bosc o al mar, a la natura, i vagis amb la consciència de respiració, d'oxigenació de les cèl·lules, sense distreure't, que evidentment el mòbil l'apago, ja això... dona una capacitat de que es connectin aquestes cèl·lules que s'han desconnectat, que és un dels problemes del càncer, no? Es desconnecten i van per lliure i comencen a embogir, diríem, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, clar, vaig dir, ui, jo tot això ho he de posar en pràctica, però molt, I és el que estic fent. Per exemple, ara avui vinc aquí, però quan sortim aniré a caminar. Sempre busco un espai, faci el que faci, per descobrir, i amb aquella sensació que estic descobrint un lloc nou, encara que estigui, a 100 metres de casa. Sempre hi ha un espai que no conec, i aquell espai em dona una alegria, una amplitud, i això llavors també ho imagino, quan la nit, si no puc dormir, em desperto, m'imagino que estic en un espai fantàstic, que estic en un moment en què jo em sento plena, lliure, amorosa, etc., i des del cor expandir l'energia. Això és molt important, I crec que cada vegada ho diran més neurocientífics. Ara seré castellanos, que ja en parla clarament, sense cap mena de por al ridícul. És que és cert, i és que a més estarà demostrat científicament, ja ho està sent i ho estarà finalment. Llavors, clar, qui se'n riu d'aquestes pràctiques? La ment.
Oi, la ment.
Oi, l'ego. L'ego.
Grans protagonistes,
eh? Tot és ridícul per l'ego.
Clar, clar.
Però l'ego no pot explicar l'amor, l'estimació no la pot explicar, no pot explicar el dol, no pot explicar el dolor, no, l'ego no pot explicar res. Només xerra. I llavors es tracta d'aprendre a no escoltar-lo gaire. No, és una eina que jo no podria escriure sense la ment, no? És una eina, però no es pot convertir en el teu
la amo. Que domini.
Clar, és que si no, estàs a mercè dels pensaments i vas en pilot automàtic tot el dia. I clar, si són bons, fantàstic, però com que acostumen a ser repetitius i negatius, doncs després tenim un caldo de cultiu aquí.
Que... Impressionant.
Impressionant.
Núria, quan un està disposat, apareixen totes aquestes altres persones, no?, que t'han ajudat amb teràpies, amb activitats,
sí,
que han sigut, jo crec, importantíssimes en tot aquest procés.
Sí, sí, sí. És molt important el estar acompanyat, quan tens una malaltia com aquesta. Esclar, mèdicament, els metges, jo tinc molt de respecte i molt d'agraïment, però ells no és la seva feina. Pues clar, després hi ha d'haver, paral·lelament, un servei que estaria bé que pogués ser més gratuït o almenys no tan car, que això ho supleixen associacions com Iris i altres fundacions, no?, que fan aquest servei, que sort n'hi ha, perquè hi ha d'haver un servei d'acompanyament amb els aspectes emocional, mental, anímic... Tot això és bàsic. I jo ho vaig trobar de seguida, primer perquè ja tinc amics terapeutes i llavors, i les amigues de sempre que he anat mantenint al llarg de la vida, que són íntimes, els hi puc explicar tot, aquestes són les que em feien una mica de coixí, perquè jo no ho podia explicar al meu marit, perquè el meu marit està malalt del cor, porta un desfibrilador, llavors ja la primera notícia no li vaig donar amb ell, la vaig donar a les amigues, perquè jo havia d'estar preparada amb molta serenitat per dir-li amb ell. O sigui, si no, podia ser que se li disparés el dai fàcilment. Llavors, clar, això m'ha obligat a fer un màster...
Total.
I
absolut.
Sí, i espero tenir l'aprovat, com a mínim.
Seguríssim, Núria.
Perquè realment ha estat un màster molt bèstia. Vull dir, és que, clar, no puc comentar moltes coses, les he de passar pels sedars. Per exemple, ara ja no discutim, amb el meu marit no discutim. Però que no discutim no vol dir que jo no em pugui enfadar, esclar. És un altre problema. O que jo no tingui la raó. Llavors, si tinc la raó, me'n vaig, no discuteixo, diguem, bueno, deixem caure, me'n vaig a la muntanya, camino, corro, faig 4 crits si fa falta, em desfogo, si em sent algú mala sort, després faig una meditació i torno a casa, que ja és diferent. Clar. I ja puc parlar des d'un altre nivell. I llavors, fins i tot, potser que em doni la raó, i que tampoc la vaig a buscar. Perquè jo ara sempre dic, què és més important?
Tenir
la raó o tenir pau. Per tant, al final, la raó és la ment, no?, que et diu, no, és que tu... Va, que això no vol dir que et deixis ni trepitjar, ni que deixis passar coses grosses, ni no, tu en el teu lloc. Però no cal discutir per dir, és que tinc la raó amb això. Bueno, com que la tinc, jo ja assumeixo que la tinc i continuaré fent el que a mi em sembla que he de fer. Però no sense discutir. I si em diu alguna cosa, és que això és el que jo sento. I no faré una altra cosa i ja està.
Comentes, Núria, precisament això, que tu has hagut de fer tot aquest procés, que no és fàcil, i a més, viure la malaltia del teu home. Entremig que hi ha hagut aquí també moltes interrupcions i que no ha estat fàcil, de la manera que ho descrius en el llibre, no? Vull dir que això parla molt d'una fortalesa i d'un aprenentatge amb unes eines impressionants que hi ha al darrere, que és el que ha fet que avui puguis escriure i que puguis estar aquí i altres mitjans i presentacions com estàs fent.
Jo no crec que sigui ni més valenta ni menys que ningú. Simplement és la voluntat de voler transitar, com tenen també moltes persones. I de fet hi ha moltes dones que se l'han llegit i em diuen, Núria, és que hi ha moltes coses que jo les practico, això que dius, hi estic molt d'acord, he connectat molt. I també algun home que m'ha dit, un periodista que m'ha dit, amb aquest teu llibre, diu, he rigut, he plorat, m'he emocionat. Dic, sí, però hi ha una mica de tot.
És que és així.
També hi ha sentit de l'humor, que ningú s'espanti. O sigui, no és un llibre de lacrimògen en absolut.
No, ni molt menys, ni molt menys.
Al revés. I per tant, jo, esclar, explico, evidentment, hi ha moments molt de dramatisme, perquè hi ha, va haver un moment en què, mentre jo em feia la radioteràpia, el Trueta, el meu marit va entrar amb una arrítmia maligna que no es podia aturar de cap manera, no va poder anar al clínic, que és on l'havien d'haver operat, va haver d'anar d'urgències al Trueta, que va anar molt bé, i els metges, estem molt contents de l'assistència mèdica, no? Però esclar, va estar ingressat més d'un mes a crítics, amb una operació que ens deien que no havia anat prou bé, després li va afectar els pulmons, bueno, clar, i jo mentrestant m'estava fent la radioteràpia i em cuidava a mi mateixa sola, amb la qual cosa, perquè clar, el meu fill té feina, té fills, no puc estar tot el dia, no, he intentat solucionar-me les coses com he pogut, no? El que sí feia era trucar molt a les amigues, que em deien, t'enviem energia, vols que vengui? No, ja vaig fent. I llavors em trobava, clar, dic, què faig? Vaig agafar la camper, vaig anar a aparcar a prop del Trueta, però no, jo dic, en aquell pàrquing que sembla un camp de concentració, que no hi ha ni un arbre, que a mi això no m'agrada. Me'n vaig anar a buscar amb natura, anar cap a la zona de l'Ibis, que hi ha unes alzines, i clar, allà doncs era la meva casa, durant un mes va ser la meva casa, dormia, menjava, descansava, feia meditació allà, feia visualitzacions, després me n'anava a caminar i conec tots els boscos de per allà a l'entorn, i així es agafava una mica de força i ànims, no? Bueno, molts, de fet, vaig estar molt bé, vaig estar bé en el sentit anímic, i vaig poder entomar, que no és fàcil. Home, vaig tenir un moment molt dur, un moment d'enrunament total, també, però vaig acabar rient. Això ho explico en el llibre, ja ho llegiran.
Sí.
Vaig acabar rient, perquè dic, rient-me de mi mateixa, de dir, però per quina història he de passar jo ara? És com una pel·lícula, i una pel·lícula dramàtica. I llavors resulta que veus que surts de la pel·lícula i dius, ah, però si no és veritat, tampoc, no n'hi ha per tant, no? Que em dic, no sóc això jo, sóc consciència, jo no sóc un cos, sóc més que això. Per tant, la meva part interna me sostindrà. Perquè dins nostre hi ha tota la força de reverberació, de curació que hi ha a l'univers i a la natura. Només pensar això, fixem-nos en les alzines, soreres, per exemple, passa el foc, dius, ostres, es moriran, no? Queden totes ennegrides, les pelen, fins i tot que els hi treuen tot el vestit, tota la pell, i l'any següent les veus que tornen a reverdir, tornen a treure.
No sé res.
Sí. Aquí la resiliència, vinga. I jo vaig dir, doncs, mira, tu tens aquesta capacitat igual que tothom, ni més ni menys. Simplement és connectar-hi, ser conscient i no voler sortir d'aquí. És a dir, que no t'arrossegui el pensament de dir, ui, jo això no me'n sortiré, o ara una altra vegada. Que això no vol dir que vinguin pors i que vinguin... Esclar que sí, però, bueno, les afrontes...
Que és una miqueta el que dèiem al principi, és el missatge que tu has volgut transmetre gràcies a aquest llibre. Amb els pits a l'aire.
Ara ja en tinc prou, no vull per res. Ara que la vida em porti coses només bones,
Home, després d'aquest aprenentatge, suposo que ja toca,
Ja toca, ara hi ha algun premi. Ja l'estic visualitzant, perquè jo ara ja m'he donat l'alta, Mercè, a mi mateix. Jo dic, mira, i em veig en allà, un moment que anem en càmper amb el meu marit i ho celebrem. Ho celebrem, celebrem la vida.
Deia, per què aquest títol vas triar, Núria?
A veure, és un títol que, clar, és una frase feta. Literalment explica molt bé el que és el càncer de mama, perquè estàs tot el dia mostrant-te.
Amb els pits a l'aire.
Amb els pits a l'aire, malauradament, no? Jo dic que, clar, quan estàs allà fent radioteràpia és com un pollastre a l'ast, I ara per treure ferro a la situació, ho dic, no? Per bromejar, no és cap broma, però hem de posar-hi una mica d'humor. I fins i tot conec una noia, que ho vaig explicar l'altre dia a Palau Sabaldòria,
A Vilafant el dissabte a la tarda.
Sí, a Vilafant dissabte a la tarda, que em va dir un dia, diu, escolta, Núria, és que amb això dels pits a l'aire, mira, tinc una anècdota. Diu, vaig anar un dia a la revisió i va entrar un altre metge i tal, que va dir, diu, farem una foto. Diu, clar, jo el primer que vaig fer va ser despullar-me. Diu, no, de la cara. Bueno, l'acció immediata va ser obrir-me la camisa. Diu, no, és una foto de la cara. I aquest amb el pits a l'aire, clar, és molt literal, va sorgir quan ja acabava el llibre, cap a les pàgines finals del llibre, vaig dir, mira, és un bon títol, no? I no és un títol que estigui fet per frivolitat, al contrari, és com un... Jo entenc que és un despullar-me meu, és un... la part metafòrica, no? De dir, esclar, em mostro molt, i a més explico coses molt íntimes, i que ja va sortir la ment, i què pensaran? I que pensin el que vulguin, jo aquí tinc una experiència, l'explico i és la meva experiència, i si pot servir és meravellós, i ja està, no? I és que despullar-me per explicar realment el que he viscut i tal com ho he afrontat, crec que a mi me va bé, més terapèutic, i pels que ho puguin llegir segurament també, i sí, fins i tot ja dic, poden llegir-se com un llibre que els pot arribar a interessar com a llibre només, perquè té el meu estil literari, és molt poètic.
I divertit.
Bueno, això potser no ho he de dir jo. És divertit.
És un llibre molt recomanable, com et deia al principi, Núria. És un llibre que encara que no estiguis malalt, és aquesta actitud, no? Que hem de fer front a la vida per viure-la d'una manera, doncs, diferent, no? La que estem acostumats, que hem de fer molt de treball personal, tots plegats, i que l'actitud ha d'anar per davant de tot.
Jo crec que sí, l'actitud és molt important. Passi el que passi, perquè és cert que l'actitud no és absoluta, a l'hora de decidir què passarà a la vida, no? Hem de deixar la vida, al final has d'acabar acceptant el que passa, i ja sabem també que hi ha casos que no es curen, i malauradament, i per això la medicina està investigant. Però l'actitud aquesta positiva, jo diria que és el 99%, perquè fa que, com a mínim, estiguis amb més serenitat, amb més ànims, i que el teu entorn no pateixi tant. És a dir, crees molt menys sofriment. O sigui, en el dolor no hi afegeixes més dolor. Vindria a ser això una miqueta. Jo m'ho miro des d'aquest punt de vista. I quan canvies la visió, doncs canvia tot. Canviar la visió de la malaltia per mi està molt decisiu.
Núria, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Només queda dir i recordar que aquest dimecres 22 d'octubre a les 7 de la tarda estaràs fent la presentació precisament de Amb els pits a l'aire, el teu últim i nou llibre, a la biblioteca de Figueres, i suposo que també transmetràs tota aquesta energia, tota aquesta actitud i aquest objectiu amb el qual, doncs, aquest llibre ha sortit a la llum.
Seguiré el que em pregunti la Mariona Seguranyes, que és qui m'acompanyarà, i que espero que doncs sorgeixi el que hagi de sorgir. Jo no em preparo res ara, Mercè. Sí, abans era més de preparar-me coses i no, ja ho porto l'equipatge a dins i ja està. Això no vol dir que passi de tot, que és diferent.
Però que la cosa flueixi d'una altra manera.
Flueixi,
com hagi de fluir.
Com hagi de fluir. I que surti també el tema de que conec el meu detonant, doncs està bé, també en parlaré. Els detonants solen ser d'estrès emocional. I ningú s'ha de sentir culpable si no ho ha sabut gestionar millor, perquè hem fet tot el millor que hem pogut.
Sempre.
Sempre.
Núria Esponellà, felicitats.
Gràcies
per estar als nostres estudis a les Veus del Matí, i fins dimecres, que ens veurem a la presentació.
Molt bé, moltes gràcies per la vostra escolta, pel vostre interès, i gràcies a Ràdio Vilafant per convidar-me. Ara feia molt de temps que no venia físicament, presencialment,
ja
en aquest estudi.
Pots venir sempre que
fa
vulguis.
Fa molta il·lusió.
Gràcies,
bon dia. Bon dia.
Tot el que passa a la comarca a les Veus del Matí.